al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Així, mestre Jordi, un dia, cavant, deia en l'ofossar, quan Barcelona sentia que l'anaven a esfondrar. L'obedien bronze i ferro dels canons de Felip V. Ell els mata i jo els enterro, l'ofosser, deia, enfondint. Quin vellet el fosser Jordi, jo l'havia conegut. No hi ha pas qui se'n recordi que no el plori condolgut. Havia passat la vida mirant la mort fit a fit, i era una ànima entendrida, no l'havia això endurit. Era vell, més ningú ho veia, veient-lo el fossar, cavant. Aquell pit que tot és teia, quan és sec no aguanta tant. Son dol no el feia commoure, era un cor dur com un roure, que sentia com un nin. Sempre el fossar anava a cavar amb un net seu. Si ell el seu magall portava, jo, el nin deia, porto el meu. I, cavant els dos alhora i fent fosses al fossar, sempre dels morts a la vora se'l sentia murmurar. El fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Molts jorns feia que, sitiada la ciutat pels de Berwick, amb l'ànima trasbalsada el vell cavava amb fatic. Els fossars de Barcelona s'omplien de gom a gom. Pel tros d'or d'una corona sí se'n gastava de plom. Mestre Jordi, que això veia, que van deien el seu net. Felip V, que tant se'n reia, vet aquí el que n'haurà tret. Rius de sang i un munt de ruïnes per pujar al tron reial. Ni a cent d'or i pedres fines, val res un sceptre que tant val? I així dient, el vell plorava i ofegava el seu plor, una pena que el matava i li trossejava el cor. Tenia un fill, que era pare d'aquell nin que li era net, i li enrugia la cara la vergonya d'un secret. Que aquell fill, taca afrontosa, no tenint la pàtria en res, va abandonar fill i esposa i es va vendre al francès. Compteu, doncs, si del vell Jordi no fora amargant el plor. No hi ha pas que se'n recordi, que no el planyi amb tot el cor. Ell, tan lleial a Catalunya i el seu fill tan criminal, qui, si té bon cor, allunya aquest pensament mortal? Per això el pobre vell plorava com si cabés el clot seu, i tot cavant murmurava: «Si sigués, no ho voldrà Déu?» Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Cava el pobre vell la terra amb l'ajuda del seu net. Fa ja avui tres jorns que enterra, tants de morts li du la guerra que són pocs els clots que ha fet. De trenc d'alba a la vesprada, de la nit al dematí, els morts li van com riuada i ell obre pas amb l'aixada aquell riu que no té fi. «Ben tenim, fill meu, de feina!» «Oh, mon avi, aqueixa rai! Mentre no torni a la veïna l'arma del soldat, nostra eina no espereu que pari mai!» «Més al fossar, respon l'avi, no hi hem d'enterrar ningú que a la pàtria faci agravi. Que cap traïdor se n'avali. Si jo em moro, pensa-hi tu. Conec bé de quina banda són els morts que van venint al fossar a esperar tanda. No em vull cap dels que comanda el butxí de Felip V. Ja hi ha un clot fet per eixos fora del marge del fossar, traïdors amb traïdors mateixos. Així els vils tindran esqueixos per plantar i replantar». I així, dient, l'onet i l'avi anaven clots enfondint, mentre, obrint just el llavi, com si dir-ho fos agravi, seguien baix repetint: «El fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor». Ai, pobreta Barcelona, com t'estrenyen! Felip V l'assalt et dona i t'ofega amb sa corona, apressant ton fi mortal. Més tots fills, per so no afluixen i combaten sempre forts, i en los murs que caient cruixen, entre rius de sang que els ruixen, s'alcen altres murs de morts. I arrengleres, arrengleres, els van portant a enterrar al fossar de les Moreres, entre fum i polsegueres i un retró que fa esglaiar. Barrejats en un munt, cauen els d'un i d'altre cantó, i encara quan morts ja jauen, sembla que en combatre es plauen el lleial amb el traïdor. De sobte, l'avi es fa enrere en mirar un mort que han dut, i el nin, en veure qui era, tant és el que s'esparvera que de l'esglai resta mut. Contemplant-se'l, net i avi, s'estan al mig del fossar sense obrir per res el llavi. A tots dos l'ho sembla agravi el mot que han de pronunciar. I mentrestant, allà al lluny, encara la canonada, fent núvols de fum, retruny, i el vell veu l'eina mullada de sang del seu fill al puny. No, no, el fi esclata, amb foc que llança pels ulls la ira del cor seu. Mira'l, Déu n'ha pres venjança, du el vestit de l'os de França, i és el teu pare, fill meu. I el vell, que el magall empunya, diu tot d'una el nin que plora: el seu crim dels bons l'allunya, fou traïdor a Catalunya. On l'enterrem? A fora. Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes, serà l'urna de l'honor. Hem llegit, hem sentit aquest poema narratiu, una mica llarg, d'un clàssic del segle XIX de Frederic Soler, àlies Serafí Pitarra.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 31 d'octubre de 2017. Són les 9 i 7 minuts del vespre, aproximadament, i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 335. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit, Francesc. Bona nit també, donant les gràcies a la nostra tècnica, la Gemma, que està aquí darrere sempre, cada 15 dies, no? No sé, ara darrere setmana era abans, no? Ara són cada 15 dies, doncs fent el programa, ajudant-nos amb tot el que pot, i ho fa excel·lentment. Bé, volíem dir que nosaltres, tot i que som conscients de la realitat que estem vivint, una realitat complexa, complicada, en fi, sense veure quina és la solució final de tot plegat, tot i així hem cregut que valia la pena doncs fer l'esforç de superar aquesta situació i continuar fent programes mentre puguem, no sé si també un dia també intervindrà a la ràdio i ja s'haurà acabat, no? Però en principi, doncs sí, un programa, doncs, com sempre, intentem que sigui amè, interessant, doncs, i que d'alguna forma faci passar una bona estona aquesta hora que dura. Per tant, ja podem començar a dir, sembla, les coses que hi haurà avui.
Bé, després d'aquest poema que hem llegit, un poema clàssic de Frederic Soler, El fossar de les Moreres, tenim un apartat doble avui de literatura universal. Parlarem d'una obra de teatre també clàssica del segle XVII, francesa, de Jean Racine, una tragèdia, Berenice. I això me'n cuidaré jo mateix. I en Joan ens parlarà, en l'apartat de literatura universal, de la novel·la negra escandinava. Alerta, amics, oients, ja és la 26a vegada que en Joan ens parla d'aquestes novel·les.
Sí, però és que ja, si la novel·la escandinava, hi ha tantíssims autors que alguns ens agrada més. Aquest, per exemple, el que presentem avui és la Camila Läckberg, que l'últim llibre que va publicar, Tempesta de neu i olor d'ametlles amargues, que és això. Aquest llibre es va publicar en suec l'any passat, vull dir que no són llibres molt antics, sinó que això és una cosa que ha acabat de descriure. I és un llibre molt curiós, i per això he pensat que valia la pena tornar a fer una nova edició d'aquesta novel·la negra.
A l'apartat de literatura catalana avui us parlarem d'un recull de contes de Joan Santamaria, les anomenades Narracions Extraordinàries.
Que s'han reeditat, no, ara?
Van sortir el mes de maig d'aquest any, però de fet inicialment són de, no sé si l'any 25, són de les primeres dècades de segle.
Sí.
Tenim també internet i llibres, oi, Joan?
Sí, parlarem d'una pàgina molt interessant, es diu Memòria i Història de Manresa, perquè Manresa, la ciutat de Manresa, hi ha una sèrie de gent, doncs, diguem-ne, molt emprenedors que van fer una una pàgina que parla de des de fets de memòria històrica fins a fets literaris, fins a fets, diguem, culturals que han passat, que està passant a Manresa, i per això valia la pena, doncs, dir, com que això està a internet, doncs, parlar-ne.
I tu coneixes bé Manresa,
oi? He estat visquent 11 anys, des dels 7 anys fins als 18, i per tant, és una ciutat que m'estimo molt, sí.
Tenim cròniques, cròniques des del País Valencià amb l'Empar Murelló i des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret. La Sílvia Romero ens tornarà a portar el seu apartat de poesia viva. Avui ens vol parlar d'un poeta que és Ramon Cardona. I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Joan. Som-hi!
Literatura universal.
Bé, avui a l'apartat de Literatura Universal parlarem d'una tragèdia. Una tragèdia de Jean Racine, un dels autors més importants del teatre clàssic francès. Una tragèdia, de fet, que es va representar l'any 1670. I us deveu estar preguntant, i per què Radimones, a Tirant de Llibres, ens parles d'un clàssic, de Berenice, de l'any 1670? Doncs és molt senzill, i és que resulta que els propers 17, 18 i 19 de maig de l'any que ve, de l'any 2018, resulta que la temporada del Teatre Lliure de Montjuïc, aquesta temporada propera, la 17-18, es farà una lectura dramatitzada en català d'aquesta tragèdia de Jean Racine, eh? I a més amb intèrprets de pes. Emma Vilarassau farà de Berenice, però a més intervenen dos actors més, Andreu Benito i Roger Coma. La traducció del francès és de Josep Maria Vidal i la música és de Dani Espasa. Això serà del 17, el 18, el 19 de maig de l'any que ve, del 2018, al Teatre Lliure. I per tant hem cregut que valia la pena d'explicar una mica de què va, què és el que hi podreu trobar en aquesta tragèdia. Bé, d'entrada hem de dir que Jean Racine, com hem dit, forma part del que se'n diu el teatre classicista francès del segle XVII. Aleshores, això què vol dir? Doncs d'entrada, el nom ja ho diu tot, el teatre classicista vol dir que es recuperen personatges, arguments, temes, mites del món clàssic. Si agafem, per exemple, Jean Racine, aquest mateix autor, veurem que algunes de les seves obres són bastant significatives en aquest sentit. Té una tragèdia que es diu Andròmaca, i Andròmaca és un dels personatges que surten a la Ilíada. És l'esposa d'Hèctor, un dels líders de Troia, que va participar a la Guerra de Troia. Però és que, a més, hi ha una altra tragèdia de Racine, que, per cert, no fa pas massa, l'any passat va ser representada a Barcelona, Fedra de Racine, al Teatre Poliorama, si no recordo malament. Bé, i també és una obra amb personatges que venen del món clàssic. Concretament, aquesta Fedra de Racine està inspirada en una tragèdia d'Eurípides, aquest autor de teatre grec, Hipòlit, és el mite de Fedra. A banda d'això, també tenim Ifigènia, una altra tragèdia que també té com a personatges persones de la Guerra de Troia, concretament el moment en què els grecs es preparen per atacar Troia, doncs resulta que Ifigènia és la filla del cap de l'exèrcit grec, Agamèmnon. Doncs també Jean Racine té una tragèdia que es diu Ifigènia. Per tant, ja veieu que aquest autor té moltes obres que estan basades o bé en aspectes grecs o bé en aspectes de Roma, de la història de Roma. I efectivament, Berenice, aquesta tragèdia de la qual volem parlar, està ambientada a Roma, precisament. Resulta que els protagonistes són l'emperador Tit i la reina de Palestina, Berenice. Aquests dos personatges s'estimen, estan promesos. De fet, Tit és l'emperador de Roma, és fill de Vespasià, un altre emperador, i resulta que ara ja Tit, un cop Vespasià és mort, doncs Tit ha assolit el poder. Ja estaven a punt de casar-se, ja ho tenien tot a punt, però resulta que no sempre això, l'amor podrà tirar endavant, perquè resulta que hi havia una mena de norma no escrita, una mena de llei que impossibilitava que una emperadriu pogués ser de fora de Roma, i encara menys si era reina. I és precisament el que li passa a Berenice. Berenice és reina de Palestina. I llavors Tit, l'emperador, sap que si es casa amb Berenice podria tenir problemes amb el poble de Roma, que podria no acceptar aquest casament, i podria haver revoltes i podria haver problemes fins i tot amb el senat. Llavors ha de triar entre el seu amor o el poder. I bé, una mica la tragèdia té aquest nexe, aquest punt de decisió. Apareixen tres personatges principals, Tit, Berenice i Antíoc. Antíoc és rei de Comàgena. Antíoc i Berenice són molt amics. El que no sap Berenice és que Antíoc també està enamorat de Berenice, està enamorat d'ella. I juntament amb aquests tres personatges apareixen tres confidents. Apareix Paulí, que és el confident de Tit, apareix Fenís, que és el confident de Berenice, i Arsaces, que és el confident d'Antíoc. Bàsicament, els tres personatges principals són aquests, acompanyats d'aquests tres confidents. Aleshores, l'obra segueix fidelment allò que es va anomenar les unitats de temps, de lloc i d'acció. Tal com ja havien dit Horaci o Aristòtil a la Poètica, aquests teòrics clàssics, doncs els autors de l'anomenat classicisme francès segueixen fil per randa aquestes tres unitats. I en aquesta obra hi ha un pròleg escrit pel mateix autor, per Racine, en què accepta que seguirà aquestes tres regles. És una obra en vers, és una tragèdia en cinc actes, i hi ha molt poca acció. Bàsicament l'argument està reduït a la mínima expressió, clarament l'argument es dissol. Tota l'atenció la tenim en el llenguatge. Més que veure les coses que passen, allò important és sentir què diuen els personatges. Per això és molt important parar l'orella i estar alerta a mesura que les persones van parlant. Bé, doncs, aquest és l'argument principal. Hem de dir que en Racine allò important és precisament la fatalitat de l'amor. El teatre de Racine mostra la passió amorosa com una força fatal que destrueix el que té aquesta passió. Es presenta una acció senzilla, una acció clara, en la qual els esdeveniments neixen d'aquestes pròpies passions dels personatges. Els personatges, acaben, sobretot els femenins, moltes vegades, acaben destruint-se, autodestruint-se i destruint la gent que els envolta, precisament com a conseqüència d'aquesta passió. Els personatges estan abocats, per tant, a aquesta tragèdia, a aquesta crisi fatal i inevitable, sovint la destrucció, el seu destí està lligat a aquesta destrucció, però la raó d'aquesta destrucció no és una força externa, sinó en aquesta passió interior, l'amor. L'amor és la gran força que mou l'univers tràgic de Racine. És com una mena d'agent destructor de l'individu. Doncs bé, a grans trets, això és el que trobareu si el mes de maig de l'any que ve, el 17, 18 i 19 de maig, aneu al Teatre Lliure a assistir a aquesta lectura dramatitzada en català de Berenice, de Jean Racine. Si la voleu llegir, per això precisament n'hem parlat, heu de saber que en català tenim una edició a l'editorial Edesiara. Berenice, en traducció d'Albert Mestres, Barcelona, edicions Edesiara l'any 2008, és l'any d'edició, en la col·lecció de Sí i d'Allà número 4, 15 euros, en edició bilingüe, francès-català, i té un número de pàgines de 179 pàgines, però alerta perquè és l'edició bilingüe, amb una cara hi ha la versió en francès original i en l'altre full hi ha la versió en català. Per tant, en realitat no són tan llargues, no són 179 pàgines, sinó que és la meitat.
Bé, l'apartat d'avui és, com ja he dit abans a la presentació, és una novel·la negra escandinava, el número 26. Es tracta de Camilla, deu dir en suec, no és que sàpiga suec, però m'imagino, doble L, Lackberg, amb una A en dièresi, Lackberg, tal com sona en CK. Bé, el llibre es diu Tempesta de neu i olor d'ametlles. És traducció feta per Marc Delgado, una gran traducció, considero jo, que és una persona que sap traduir fidelment del suec al català. Està fet per Ara Llibres, l'editorial és Ara Llibres, però la col·lecció Amsterdam, del 2016, per tant, vol dir l'any passat. Fa pocs mesos que es va publicar. Té 249 pàgines, una mica llarguet, però bueno, tampoc extraordinari. I després el preu doncs és 16,90 en format paper i 9,49 en format digital Kindle de l'Amazon. Perquè els altres no sé si està en EPUB, no ho sé, però que no ho he trobat en tot cas. Però el preu són aquests, 16,90 i 9,49. Bé, a hores d'ara, Camilla Lackberg ja es pot considerar com una de les autores de més èxit a tot Escandinàvia i amb un important reconeixement arreu d'Europa i d'Amèrica. La majoria de les seves obres estan traduïdes a moltes llengües i en català gairebé ho són totes. A Teatre de Llibres ja n'hem fet la ressenya de 4 llibres d'aquesta autora. I ara us volem presentar l'últim, que va publicar el 2014, i abans he dit que l'any passat es va publicar originalment a Suècia el 2014, però que es va traduir l'any passat. Es tracta, doncs, com he dit, el títol és Tempesta de neu i olor d'ametlles, un títol significatiu per un dels contes que hi ha dins. Aquest volum és molt diferent de la resta de l'obra publicada i per això voldríem ressaltar aquesta característica. No és una novel·la llarga, com acostuma a publicar, sinó que té diverses parts. Comença un breu prefaci on explica les raons que l'han portat a escriure novel·les de misteri ambientades a la seva pàtria. Seguidament, presenta 4 contes curts del gènere negre. 4 contes curts. Després hi ha el conte llarg, que és aquest d'un centenar de pàgines que porta el títol, que és el que dona nom a tot el volum. Segueix una entrevista a una periodista sueca que parla sobre l'obra d'aquesta autora, de Lackberg, i el seu immens èxit, on s'hi tracta també aspectes de la seva vida personal, familiar, amb fotos incloses. Si veu sobre la seva, com era aquesta Camila quan era més jove, doncs allà hi ha fotos d'això. Més endavant hi ha una galeria dels personatges que acostumen a sortir a les seves novel·les. Ja sabeu que són, encara que siguin novel·les diferents cada una, hi ha molts personatges que repeteixen, com passa en gairebé totes les sèries negres. Sempre hi ha un detectiu o que és el, diguem-ne, que surt sempre. I aquí també passa això. Per tant, aquesta galeria, doncs, diu qui són, quina data tenen, o sigui, el seu origen, quin paper juguen les novel·les, etc. Per tant, és interessant, si algú vol entrar en aquestes novel·les de Lackberg, pot començar per aquest llibre, perquè veurà una mica quins són els personatges que apareixen a la majoria de novel·les. Per acabar, això és una cosa molt original, presenta el seu taller d'escriptura. Fa un taller a través del llibre, clar, on explica com entén que s'ha d'escriure una novel·la negra pas a pas. Això és com una guia per arribar a ser un escriptor i va adreçat especialment als joves. És un taller, diguem-ne, juvenil, però perquè la gent que li agrada escriure tingui unes pautes per començar a fer-ho. De fet, és bastant prolix, vull dir que si hi ha 50 pàgines no són 4 fulls, vull dir que està molt ben explicat. També és una mostra de la generositat de l'autora sueca, perquè és de suposar que si surten nous escriptors li poden arribar a fer la competència. Però tot i així, ella creu que s'ha de donar una oportunitat a la gent jove, ella ara ja és superconeguda i potser no li ve d'aquí, no? Però ho fa, i altres autors que també tenen èxit no ho fan, això. De totes aquestes parts, personalment prefereixo la central, des del punt de vista literari i lector. Però l'última part també, si el que es vol és ser creatiu, com en aquest cas és el meu cas. Jo me l'he llegit i volia llegir més a poc perquè hi ha moltes coses allà a tenir en compte. Bé, el conte central podem dir que està fet a la forma que emprava la coneguda i per alguns denostada Agatha Christie. Nosaltres no la denostem en absolut. Pensem que és una gran autora, tant per l'embolic dels personatges com per l'estil d'endues escriptores. Bàsicament planteja aquest llibre diversos assassinats que ha de resoldre un policia que es troba de visita a l'illa on passen aquests esdeveniments i on es troben aïllats en un hotel per una immensa tempesta. D'aquí el títol, Tempesta. No poden sortir d'allà. I mentre estan allà, doncs van caient un darrere l'altre. No moren tots, però uns quants. En aquest escenari es van desgranant diverses pistes de les vides familiars anteriors a aquella trobada dels personatges participants, que fan que l'autoria del crim vagi canviant el lament del lector a cada moment. Si t'explico una cosa d'un, hòstia, aquest podia ser el culpable. T'explico una cosa d'un altre, no, podia ser aquest altre culpable. I aquí es veu la mestria de fer, d'escriure coses, diguem-ne, que fan sense poder deixar el llibre de llegir-lo. I no serà fins al final que se sabrà tot, això sí. Al final se sabrà qui és el culpable i per què es va fer, que tot té una explicació. No, la gent normalment no mata perquè sí, mata per una raó, i qui explica tot això. També hi ha diferències entre les dues autores, de l'Agatha Christie i la Lackberg, a causa de dels diferents caràcters dels personatges de la britànica, de l'Agatha Christie, on tenen un caràcter molt especial. La majoria són anglesos, tot i que també hi ha alguns autors o personatges de fora, i també dels de la sueca, que bàsicament tots són suecs, tots els que surten allà, no surten gent de fora. També ho és el temps en el qual passen les coses, que en Lambert és el moment actual i en Christie situa l'acció una bona colla d'anys enrere, que és quan vivia l'autora. Encara Agatha Christie fa uns quants anys que es va morir. Els altres contes breus poden ser entesos com a purs divertimentos. En italià, això, Francesc sabria què volia dir, i tothom que en té una mica, és de l'autora sueca, que molt bé podrien ser la gènesi de novel·les més extenses, però ella ja en té prou, es posa, diguem-ne, uns arguments molt, molt breus, i a partir d'aquí una solució. Per exemple, són contes tancats, per això, no són sèries. Totes les narracions tenen temàtiques diverses, però sempre dins de l'enjòlit que provoca la sorpresa final. Sempre són amb sorpresa inclosa. Aquest llibre agradarà especialment als seguidors de l'autora. Has de ser com nosaltres, com jo humilment me'n considero de seguidor, i a totes aquelles persones que els agradi la novel·la de misteri i que vulguin anar més enllà fins a fer-ne una. Segur, a més a més, no solament li agrada, sinó que vol dir, bé, vull començar-ne, no sé com posar-m'hi. Doncs aquí tindrà uns consells, ja dic, pas a pas, per poder-ho fer. Passa que, clar, això, el llibre és molt fàcil, però quan et poses davant del full blanc, allò que diuen, tens una mena de sensació, una mica de pànic, no?, del full blanc, i què faig, què poso, què escric, no? Això passa en tots els escriptors, però vaja, en tot cas, ella també m'explica com s'ha de combatre això. Bé, un bon consell seria començar per una narració més o menys curta, també. També ho diu ella. Començar per narracions curtes abans de posar-te una novel·la de 400 pàgines, perquè, clar, això, si comences amb una novel·la d'aquest tipus, o ets una mica geni o no és gaire segura que l'acabis. I, finalment, volia fer una cita de la contraportada que diu, un comentarista diu, els relats de Camilla Lackberg conjuguen amb maestria, suspens, girs argumentals imprevisibles i crims esfereïdors. Els que hem llegit Camilla Lackberg podem donar fe de que els crims esfereïdors, que almenys els posa al principi de tot, que és on te surt el primer, una persona clavada en una creu i un tot de fi de claus clavats i fi, un patiment terrible, i llavors ve un moment que està de descobrir qui ho ha fet. Us atreviu a entrar-hi, aquest llibre? Us atreviu? Doncs bé, si us atreviu, repetint la referència. Camilla Lackberg, Tempesta de neu i olor d'ametlles. Això de olor d'ametlles fa referència a un producte que es fa servir molt amb els assassinats. Quin és? L'arsènic.
Ah, l'arsènic.
L'arsènic té olor, fa olor d'ametlles, i per això també, ja, això no descobreixo res, perquè al principi ja es diu, i per tant, per això, Tempesta de neu i olor d'ametlles, que és on t'estan i el que passa, no? Hi ha un assassinat així. No tots no són amb arsènic, Bé, això està traduït per Marc Delgado, està editat per Ara Llibres, col·lecció Amsterdam, 2016, 249 pàgines, 1690 en format paper i 949 en format digital Kindle de la casa Amazon.
Literatura catalana.
Bé, avui a l'apartat de la literatura catalana voldríem parlar, com dèiem abans, de Joan Santamaría, que és autor d'aquestes narracions extraordinàries. Les tenim publicades a l'editorial Més Llibres. La primera edició és de maig de 2017, 340 pàgines, 19,95 euros, amb introducció de Víctor Martínez Gil. Val la pena dir que és un autor molt poc conegut. De fet, hi ha un blog de l'editorial Les Males Herbes on s'intenta fer difusió d'aquest autor, de Joan Santamaría. I una de les coses que s'hi diu és que és un dels tants escriptors catalans enterrat sota la pols dels anys. Com ha passat amb altres de la seva generació, l'exemple més flagrant i trist és el del gran mestre Prudenci Bertrana, si algú es recorda del seu nom és perquè s'ha fet servir per batejar un premi literari que generalment té poc o gens a veure amb l'obra de l'homenatjat. Doncs bé, el cas és que la carrera literària d'aquest autor es va iniciar a la segona dècada del segle XX, combinava el teatre i la narrativa, però arran de la Guerra Espanyola del 36 al 39 la seva carrera es va veure bruscament interrompuda. S'ha qualificat aquest autor del Poe català. Diu, és un dels pocs autors catalans mestres del gènere fantàstic. De fet, és un recull, aquest llibre que estem comentant avui, és un recull d'històries misterioses i inquietants. I en el pròleg, el Víctor Martínez Gil explica que en Joan Santamaria no concebia la literatura com si fossin llibres aïllats, sinó que concebia la literatura per cicles de gèneres, és a dir, grups de novel·les que tenien alguna cosa en comú. Per exemple, va escriure diversos textos que eren narracions extraordinàries, eren contes, més que novel·les, parlem de contes. També va escriure unes novel·les, una sèrie de novel·les protagonitzades pel doctor Verdós, altres obres de sàtira social i cultural, altres que se'n deien Visions de Catalunya, i durant tots aquests contes hi ha una colla d'aspectes comuns que es van repetint. L'interès pel paisatge, el gust pels elements excèntrics i sorprenents, la catalanitat, el punt de vista humorístic aplicat a la cultura científica o literària, o la concepció de l'amor passional. El títol remet directament a Poe, les seves famoses històries extraordinàries. Aquí es diuen narracions extraordinàries. I hem de tenir en compte que l'any 1915 Riba havia publicat un primer volum de traduccions de les narracions de Poe, precisament. Es veu que Víctor Català diu que va comprar el volum de contes de Joan Santamaria pensant-se que era un recull de contes de Poe. Però es veu que no se'n va penedir, que li van agradar molt. Fa servir molt, ja ho veureu si llegiu aquests contes, que estan farcits amb la presència d'aparicions, fantasmes, supervivències, figures inexplicables. Fa servir molt el narrador en primera persona, és un dels personatges de cadascun d'aquests contes. Els contes generen inquietud, generen terror, generen por, depèn de cadascun d'aquests contes. Es juga bastant entre el natural i l'irreal, entre el possible i allò impossible. Existeix la presència de l'enigma i del misteri. Deia Joan Perucho sobre la literatura fantàstica: l'element fantàstic és allò que fa sortir l'home d'allò que li és habitual, d'allò que li és quotidià.
Jo també feia literatura una mica fantàstica.
Sí, exactament, juntament amb Joan Santamaria, l'altre gran autor de la literatura fantàstica en català és Perucho, precisament. Sí. Recordem les històries naturals, protagonitzada per un vampir. Jo a vegades la faig llegir als alumnes de batxillerat, les històries naturals.
Oh, bé.
Doncs bé, i n'hi ha 12, hi ha 12 històries, 12 històries en aquest recull. Jo us en parlaré només d'algunes, us en parlaré d'algunes que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Mireu, n'hi ha una que es diu La tia morta. Possiblement és la que m'ha posat més els cabells de punta. No recomano pas llegir aquests textos algun dia al vespre, que plogui, que ets sol a casa, que estàs allà estirat al llit gairebé. No, millor que no. Jo els vaig llegir a l'estiu, aquests contes, aquestes narracions, estirat a la platja, enmig de gent, perquè la veritat és que hi ha algunes històries corprenedores. La tia morta comença amb dos cosins, un que es diu Rafel, l'altre és el narrador de la història, que tenen uns 5 anys menys que la seva tieta. La tia Enriqueta deu tenir 28 o 29 anys i ells en deuen tenir uns 20 i pocs, 22, 23 anys. Visiten Tarragona, venen de Salou, i quan són a l'hotel, la tia té una mena d'atac de feridura, una mena de crisi, i mor. Arriben i pum, i es mor. A la nit, el narrador es desperta perquè li sembla sentir xiscles d'una dona, i aquests xiscles es barregen amb crits i blasfèmies d'un home. S'apropa fins a la cambra on havien deixat el cadàver de la tia i s'estranya perquè la porta és tancada per dins. Es tornen a sentir crits i clams de socors d'un home. Al final es botzen la porta i el que veuen els deixa glaçats. El cosí, mort, enmig d'un bassal de sang i el cap obert. I la tia, estirada a la caixa de morts, en la mateixa posició que abans, però l'expressió de la cara ara era d'ira, de ràbia venjadora. La policia decidirà portar a la presó el narrador, precisament, el narrador que no tenia res a veure. Sort d'unes altres dones allotjades a l'hotel que testifiquen al favor del narrador, que expliquen que van sortir de l'habitació al sentir els crits i van veure el narrador que estava intentant obrir la porta i a dins de l'habitació se sentien xiscles i crits. Per tant, ell no podia ser. El jutge no accepta que el cos de la tia sigui enterrat, perquè es veu que després de 3 setmanes després de la mort no presenta cap signe de descomposició el cadàver de la tia. Els forenses, però, justifiquen que la dona és morta. No està de cap manera en un estat catalèptic. El jutge espia el cadàver de la dona, de la tia, i s'adona que el cadàver està embarassat. Fins i tot diu que sent els moviments intrauterins del fetus i la freqüència cardíaca de la criatura.
Però això des de fora...
El jutge s'apropa i sent el soroll. Qui va ser l'assassinat? Qui va ser l'autor de l'assassinat del cosí? Ja no puc explicar res més.
Però es desvetlla, no?
Es desvetlla, sí que es desvetlla, sí. Es desvetlla el crim, no es desvetlla la morta. La morta està morta. En fi, hi ha un altre... Ah, sí, hi ha un altre... Ui, aquest conte sí que és bastant tètric, també. El conte es diu L'estranya aventura. Surt el narrador, fixeu-vos, que el narrador sempre és un personatge dins dels contes. Sí. El narrador estimava una noia. Ja estaven gairebé promesos a punt de casar-se. Fins que un bon dia s'assabenta que la noia, que es diu Teresa, estava a punt de casar-se amb un altre, un tal Xavets de Foramunt. Es veu que només s'hi casava per interès econòmic, perquè la mare de la noia i ella mateixa tenien moltes dificultats econòmiques i aquest casament els podria resoldre, aquestes dificultats. El narrador s'assabenta que després que s'hagin casat, la parella, la seva antiga xicota i aquest home, estan esperant una minyona, la Rosa. I ell el que fa és subornar aquesta dona perquè se'n torni cap a casa seva, i ell el que fa és disfressar-se de dona, disfressar-se de la Rosa, d'aquesta minyona, i es farà passar per la seva minyona a casa de la seva antiga xicota, que ara està casada amb una altra. El narrador es disfressa de dona i es farà passar per la Rosa. Ajudarà la Teresa a banyar-se i serà en aquell moment que li mostrarà la seva veritable identitat. I mireu quina frase surt amb el conte. D'aquella cambra em vaig així havent consumat traïdores noces amb la Teresa. O sigui, no s'hi va casar, però... En fi, però va passar alguna cosa allà dins. I al cap de poc, el marit, Xavets de Foramunt, mor. El marit mor. I ell revela la seva veritable identitat i es casarà amb la que havia estat la seva antiga xicota. L'antiga xicota ha heretat tots els diners que tenia el marit. El cas és que a les nits el narrador percep un soroll a l'habitació. Percep una ombra. I li semblava que aquesta ombra era l'aparició corpòria del mort, de Xavets de Foramunt.
Però va morir de malaltia.
Sí, havia mort de malaltia, havia mort. Sí, estava clar que s'havia mort. El marit no diu res a ningú perquè no el prenguin per boig, però els dubtes continuen. Ja no només sobre les aparicions, sinó sobre el comportament de la seva esposa. Es veu que 2 cops havia atrapat la seva dona abraçada a un home que l'estava besant, assegut a la falda d'ella. I ella reia i es burlava del marit. Una nit, entra en silenci a l'habitació i veu com en fuig un home de l'habitació i se'n va a una altra habitació. Aquest, el fugitiu. El marit el persegueix fins a l'estudi i comença a disparar amb l'escopeta. No hi ha ningú a l'estudi. Però de cop i volta, de sobte, el terra s'entolla de sang. Sang que raja d'algun lloc que no se sap què és. Comencen a sortir gotes de sang del no-res. Diu, no es veia la causa que la fes fluir, aquesta sang. D'on sortia aquesta sang?
El fantasma mort.
Oh, però no ho diguis.
No ho sé, l'he llegit, no? Jo m'imagino que sí.
Bé, i l'última. Ja n'havia fet un resum de 5 contes, però només en parlaré d'aquest tercer, perquè si no demà encara hi serem. Hi ha un conte que es diu... Aquest sí que fa besar d'aquest conte.
Els altres també, eh?
Els altres també, sí, no? Però aquest també. El predestinat es diu. Hi ha una primera part en què el narrador explica que és un home amb molta mala sort. Gairebé es podria dir que arrossega una maledicció. Diu que ha tingut la verola, la diftèria, el xarampió benigne, el tifus, una primera madrastra, una segona madrastra. Diu que va estar tancat en un col·legi intern on passava gana. Va tenir una malaltia de la pell que li provocava tenir la cara plena de crostes. Se li va morir el pare. En fi, tot un seguit de desgràcies. Fins que un bon dia, era advocat, troba feina, busca feina i en trobarà la companyia de ferrocarrils. Acabarà fent d'ajudant del maquinista. De mica en mica va progressant, va cada vegada fent millors serveis, fins que un dia havia de fer un servei al tren express, on coneix un maquinista que, malgrat tot, beu massa, beure de alta, d'ingerir líquids alcohòlics. I ell li explica una història sorprenent. Es veu que s'havia de casar amb una noia, però aquesta el va deixar per casar-se amb una altra. Aquesta noia vivia en una casa prop de les vies del tren. Es veu que un dia el maquinista passava amb el tren i la va veure de lluny. Li va llançar el que ell en diu un pa de carbó, o sigui, un tros de carbó dels que es feien servir per les màquines del tren, quan anaven amb carbó. Li va llançar al damunt i amb el cop la va matar.
Carai!
Ell, el maquinista, va fer veure que havia estat un accident i va deixar anar altres peces de carbó a la via perquè la companyia es pensés que efectivament havia estat un accident i resolgués tancar el cas. Però la dona, abans de morir, diu que va pronosticar a la gent que hi havia a la seva vora que el maquinista acabaria la vida allà mateix, on ell havia provocat la mort de la noia. Llavors, una nit, bé, cada cop que el maquinista passava per allà on havia mort aquella dona, diu que veia una mena de claror verda, clavada damunt del marge, una llenca de claror verda, i se sentia una mena d'odor als de llop. I aquella nit, la nit en què el narrador acompanya aquest maquinista, efectivament es va produir una aparició. El narrador va sentir, sobtadament, un cop molt fort i va veure el maquinista amb el cap obert. Quan va voler evitar que el cos del maquinista caigués a la via, va veure una ombra de dona amb la cabellera voleiant, els braços estesos i els dits urpejants, seguint el tren, com si volés al costat de la màquina. El narrador perd el sentit, però penseu que el tren anava a tota velocitat i estava fora de control. Els passatgers xisclaven, demanaven auxili, toquen els xiulets d'alarma. Com acabarà això? En fi,
llegiu-lo.
Dels 12 relats que té, us n'he explicat, sense explicar-vos al final, però us he explicat les coordenades de tres contes dels que a mi m'han cridat més l'atenció. Tornem a repetir la referència d'aquests contes de Joan Santamaria. No puc acabar sense parlar de dos contes que són els millors, es veu. Un que es diu La meva mort. Fixeu-vos, La meva mort. Qui parla és el mort. Qui parla, ja, amb això ja està tot dit. I n'hi ha un altre que es diu El carro dels morts. Diu, un home que fuig dels horrors de la guerra troba refugi a dalt d'un misteriós carruatge que avança eternament recollint cadàvers. Doncs ara és que repeteixo la referència: Joan Santamaria, Narracions extraordinàries, editada per Més Llibres, el maig de 2017 és la primera edició, 340 pàgines, 19,95 euros.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Bé, a l'espai d'Internet i llibres d'avui presento una pàgina web que es diu Memòria i Història de Manresa. És una pàgina web molt interessant perquè pels que vulguin conèixer aquesta ciutat, doncs aquí poden trobar-hi moltíssima informació. No és una pàgina turística, per això, és una pàgina de memòria i història. No és una pàgina per aprofundir en la història, diguem-ne, que ha passat Manresa, no? Diu, Memòria, diu, els creadors de la pàgina diuen, Memòria és el portal de webs de l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'entitat és formada per persones a qui ens apassiona la història i que volem investigar i donar a conèixer el nostre passat recent. Aquí trobareu més de 30 webs, milers de documents i centenars d'imatges, vídeos, escrits, testimonis orals a l'entorn de la República, de la Guerra Civil i el franquisme a Manresa. Fruit de la nostra recerca, a més també trobareu treballs individuals i treballs col·lectius. També alguns documents especialment significatius de la història de Catalunya que hem trobat en diferents arxius. Bé, si anem a la primera pàgina, veureu que hi ha tota una d'índex on es explica una mica què hi ha allà. Parlen de la portada, documents d'àmbit català, història i memòria contra l'oblit, documents del president Lluís Companys, notícies, qui som, els nostres webs, publicacions, exposicions, documentals, papers rellevants, fotografies antigues, films, morts i desapareguts, documents de referència, programes de TV3 sobre la memòria històrica, els reportatges del Nodo sobre Manresa, enllaços, distincions i felicitacions a memòria.cat, agraïments, contacte i crèdits. Bé, tot això és una mica tot el que trobareu aquí, per tant, no és una pàgina, diguem, senzilla, molt, molta informació, molt ben explicada i que, en fi, abans de donar-vos l'adreça per poder trobar-la, dir que també a cada un d'aquests apartats que acabo de desmentar es desenvolupen i tenen moltes més pàgines. Per tant, per exemple, tinc aquí davant una llista que diu els nostres webs i, per exemple, això només obrir la pàgina, ja en trobes en 36 i al darrere, doncs, a la pàgina següent, doncs en tens doncs, com una vintena més que parlen, de, per exemple, de documents inèdits del convent de Santa Clara, papers catalans a Àvila, l'arxiu fotogràfic de la Casa Jorba, que la Casa Jorba era un magatzem que hi havia a Manresa que va tancar, Josep Vilacloses i el seu barri, personatge molt important de Manresa, documents de Lluís Companys i Micó, fill del president, no el pare, sinó el fill, que va viure bastant temps després de la guerra, i documents, o els mestres de la República a Manresa, cents de manresans privats de llibertat, les últimes detencions del franquisme a Manresa, Joaquim Amat Piniella, que hem parlat aquí alguna vegada amb el seu famós K.L. Reig, que és un llibre que va fer quan estava a camps de concentració, i la República de Manresa en un clic, el 36 al 39, els morts de la Guerra Civil a Manresa, joves i republicans a la República de Manresa del 30 al 36, passeig per la Manresa del passat, el fossat militar del cementiri de Manresa, en fi, tota una sèrie de coses, i encara podem trobar més documents, memòries de la presó de Manresa, els bombardejos de Manresa amb ulls d'adolescent, records de Lluís Soldevila i Nominó, que és un dels que ha participat en aquest treball de recerca, manresans a l'hotel Climent, records, bé, en fi, moltes més personatges que, si aneu allà, ho podeu obrir i passeu-vos-hi hores, perquè aquí hi ha molta informació i si voleu, coneixereu una mica més què va passar a Manresa, especialment el temps de la República i, bàsicament, també després de la postguerra, la repressió que hi va haver i tot això. Bé, si us interessa anar a aquesta pàgina, heu d'anar, com no pot ser d'altra manera, http://www.memoria.cat. Encara que sigui així, de senzill, aquest CAT, memoria.cat, és la història i memòria de Manresa. I per tant, doncs, des d'aquí recomanem aquesta pàgina.
La crònica.
Bé, doncs, a la crònica del programa d'avui, la primera crònica és la de l'Empar Murelló, des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. I no sé si donar l'enhorabona o no donar l'enhorabona o què fer, però sé que és un nou tirant de llibres d'una nova era. Així que, almenys, alguna cosa ha canviat, i tot que siga definitiu o no, això ja ho veurem i com ho farem, però a la gent que esteu ahí, molt de coratge i molt de seny, totes coses. I jo us puc parlar de diverses coses que han passat aquest cap de setmana. Jo sé que parlar en passat és un poc horrorós, però bé, us contaré. Que s'han, diguem-ne, lliurat els guardons honorífics dels Premis Ovidi 2017, que són uns premis que promouen la música i els cantants en valencià i de valencià. Encara que el guardó honorífic es lliurarà més endavant en la Fira de Castelló, en un nou festival, doncs ja sabem que aquest premi el rebran Convoy Records, que s'han encarregat de les cançons d'autor i de folk i de jazz i de gent com Carlos Denia o de grups importants que ara estan estrenant-se pel País Valencià, i també li atorgaran el premi a Maria del Mar Bonet, que fa 50 anys que està pels escenaris, i aleshores a la Fira de Castelló, el nou festival que tindrem aquest mes pròxim, doncs ella serà qui inaugurarà aquesta nova fira, aquest nou festival. I dic que parlàvem passat perquè també s'han lliurat, i sabeu que són molt importants, els Premis Octubre. Els Premis Octubre de narrativa, de poesia, d'assaig i també de teatre. El premi més prestigiós de la narrativa en llengua catalana, que és el Premi Andròmina, se l'ha guanyat Vicent Pallarès per Les Llàgrimes d'Orfeu. Ha sigut una obra molt renyida perquè crec que hi ha al voltant d'uns 40 llargs manuscrits en narrativa, i aquest premi un poc es centra en la problemàtica de dir per què va dimitir el Papa, no? Doncs un poc en la problemàtica, on l'obra va un poc sobre la corrupció, l'homofòbia del Vaticà, i en fi, un poc en aquesta línia. També el Premi Fuster, Joan Fuster d'Assaig, que el va guanyar Margarida Castellano, per Passatge i presència d'ací d'allà, Memòria, Autobiografia i Jo. I el Premi Vicent Andrés Estellers de Poesia el guanyador ha sigut Carles Camps, que també ha estat guardonat en diverses ocasions amb premis diversos. Bé, la gala no va estar exempta del conflicte català, vull dir, del conflicte, de la situació que viu ara mateix Catalunya. Va ser el propi Eliseu Climent qui es va referir als líders sobiranistes, al Jordi Sánchez i al Jordi Cuixart, als Jordis, com a presos polítics, i diguem-ne que totes les actuacions que hi va haver dins dels premis homenatge i del lliurament, doncs van girar al voltant d'aquesta qüestió. La veritat és que els Premis Octubre ja tenen una llarga trajectòria, i aquest any han reprès d'alguna manera al Manuel Molins, no? Perquè d'alguna manera han recuperat aquest guardó de dramatúrgia i l'han rellançat. Ha tingut ell el Premi Pere Capellà, que era un dramaturg mallorquí, per el Ratzinger del Papa 265, els Àngels de Sodoma, doncs, que és una obra de denúncia de la corrupció econòmica i de l'homofòbia del Vaticà. I, en fi, no sé explicar-vos, només que al Centre del Carme aquesta setmana tenim les nits de Yellow Yard, que són un festival de música, va ser un festival de música pioner en l'art sonor, de música experimental. Doncs aquest any, que fan el 20è aniversari, que podem veure actes i concert fins el dia 4 de novembre al Centre del Carme, al vell mig de la ciutat. I digo que aquesta setmana València, la ciutat, ha volgut d'alguna manera d'actuacions, d'actes de teatre, de concert, de tot tipus d'actuacions al carrer, perquè era també el Festival Intramurs, i s'han fet, no coneixereu a un dels participants de la Fura dels Baus, doncs s'ha fet també aquest cap de setmana, amb la participació de tots els veïns i veïnes del Carme, doncs una obra teatralitzada que va acabar en la plaça d'Esfurs davant de les Torres de Ferrans amb una gran foguera per cremar allà totes les mesquineses de l'ésser humà, que crec que van molt bé per aquestes dates que hi tenim ara i per aquests fets que ens acompanyen. I res més, això des del País Valencià. Espero que d'aquí a 15 dies poder-vos contar més coses amb els festivals que amb totes les actuacions properes, literàries, musicals, etc. Una forta abraçada als meus companys Francesc, al meu company Joan, especialment, una forta abraçada, i a tot l'equip, moltíssimes gràcies. Fins a una altra setmana, adeu, adeu.
Molt ben, Par, doncs prenem nota de tot això que ens has comentat, i fins d'aquí 15 dies, a reveure.
I des de la Franja de Ponent tenim ja també el micròfon Octavi Serret, que ens parlarà, suposo, de novetats interessants des de la seva llibreria de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret de Vall de Roures, al Matarranya, a la Franja, esta nit doncs voldria recomanar un llibre acabat així del forn, i a més en un premi important, que és el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, que ha guanyat enguany Julio Ricardo Trigo en el llibre L'Homenatge, I en este cas, us vull dir també que el dia 18 de novembre lo tindrem firmant llibres en a la meva llibreria. I farem, bueno, és un gran amic meu i bueno, em farem molta il·lusió presentar-li este Néstor Luján que ha guanyat i que en el seu moment va guanyar Coll Avall, la seva parella, fa uns quants anys, en la Princesa de Jade, que suposo que ho recordareu. En este cas, l'homenatge mos parla de Santiago Rusiñol. O sigui, l'homenatge se sent en els darrers dies en què la Lluïsa Denís va tenir en propietat de Cau Ferrat, abans de donar les claus a l'Ajuntament, seguint la voluntat del seu marit, el pintor Santiago Rusiñol. A partir d'ahí, l'argument de l'homenatge parteix d'una idea molt senzilla que amb el pas de les pàgines s'endevina molt més complexa. Això és el que afirma el Julio Ricardo Trigo. Ens parla d'un crític d'art que vol rebre homenatge al moviment modernista i demana a la viuda d'en Rusiñol que li permeti celebrar al Cau Ferrat una reunió amb alguns dels seus representants vius. A partir d'este fet, la novel·la també compta en elements de misteri que mos fa, diguem-li, entrar dins d'este thriller, entre cometes, i que, en este cas, Julio Ricardo Trigo mos fa, a part d'un bon repàs, diguem-li, de la vida d'este personatge, mos fa entrar dins d'este món, diguem-li, de Santiago Rusiñol. Un dels objectius de l'homenatge ha estat escriure una novel·la propera on, malgrat tots els anys que ha transcorregut des d'aquells dies de 1932, electors i lectores puguen sentir com a casa. Els escenaris, els personatges, els sentiments que traspuen encara són molt nostres. Pues bé, això ho teniu molt recent, lògicament, perquè li van donar el premi la setmana passada, fa 5 dies, i lo podeu disfrutar, el llibre està a les llibreries, i és un llibre que segur que ens portarà a disfrutar d'una nova novel·la històrica del Julio Ricardo Trigo i que tindreu l'oportunitat, com us he dit, del 18 de novembre li fareu una festa sorpresa al Julio i podreu tindre també tots els seus llibres anteriors firmats per ell, com Els secrets de la reina, El somni de Tàrraco i tants altres llibres que té i que val la pena tindre en compte d'aquest autor tan, tan prolífic. Doncs pues bé, mos parlem d'aquí 15 dies i que ho disfruteu.
Doncs molt bé, ens agraden molt les explicacions que has fet sobre aquest llibre. Realment, suposo que la gent que ens va escoltant doncs, et farà cas i no solament el recomanarà, sinó que pot ser que vingui un dia a la Franja a comprar-lo.
Poesia viva.
Bon vespre. Avui a Poesia Viva us parlaré d'un poemari que va resultar guanyador del primer premi de poesia Manuel Milà i Fontanals convocat des de Vilafranca del Penedès. Correspon al certamen de l'any passat, el 2016, i el poemari es va publicar el novembre de 2016 sota el segell de Edicions Saldonar. Estic parlant de Desig d'argila, de Ramon Cardona. I tot fent referència a aquest concepte, l'argila, permeteu que us llegeixi un dels poemes que crec serà prou paradigmàtic del que hi podeu trobar. Es titula Argiles de casa. Se suposa que coneixem bé les argiles de casa. Les d'abans i després del berenar de la mare. Les de les corbes ennegrides damunt el banc del foc. Les dels cairons freds per on caminem descalços. I encara les que s'ajacen al camí, sota les ginestes amb què ens agrada rebre la gent. Sense estudis sedimentològics sabem que són nostres. Sabem veure la lluïssor de la mica i el felspat en tots els ulls que ens envolten. A partir d'aquí comença el nostre viatge mineralògic, la curiositat insaciable que ens porta a no deixar mai de fer ceràmica, mentre el temps accentua la blancor d'uns records que es tornen transparents i vitrificats com porcellana. Després de la lectura d'aquest poema, no us estranyarà si us comento que el jurat en atorgar el premi a aquesta obra la va qualificar com una obra plena de vida, amb una temàtica plena i original i molt vinculada a l'àmbit terrisser i de l'arqueologia. Però bé, parlem de l'autor, Ramon Cardona. Del seu origen i de la seva formació us diré que és nascut a Solsona el 1965 i va estudiar a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i també en Filologia Clàssica Grega. Des de l'any 2000 viu a Verdú amb la seva família, és catedràtic de grec i llatí a l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega i el que fa és intentar combinar l'ensenyament amb l'arqueologia, al Centre d'Estudis Lacetans, i també amb la literatura. Per tant, passem a la seva trajectòria literària. L'any 2012 va obrir el blog L'Obrador de Lletres, amb la finalitat de recollir-hi les seves inquietuds literàries i convertir-lo en un aparador públic. Ha escrit Creta, entrada al laberint, una narració de viatges molt personal sobre l'illa de Minos i el Minotaure, i publicat aquest any 2017 per Nova Casa Editorial. I també, a més del llibre de què avui us parlo, ha publicat el poemari 44 cançons i un poble, editat el 2015 per Neopàtria. Tornem a Desig d'Argila i permeteu que us llegeixi un altre poema d'aquest llibre. Es tracta del que porta per títol Andana. Vaig triar una andana entre dos rencs de vinya. Semblava que la posta hagués cristal·litzat dins les pampes de tardor. El temps marcit gandulejava entre els grocs i el roig, en un crepuscle tan llampant de retaule barroc com fútil d'hores recentment collides. La terra em va semblar extremament neta, sense un bri d'herba, clanxada com el cap d'un nen petit. Em vaig agafar un grapat amb les dues mans i quan la vaig deixar caure, a poc, lleuixera igual que arena, vaig sentir que algú em colpejava l'esquena, com quan vaig plorar per primera vegada. Aquesta vinculació de la terra, del fang, de l'argila que pren formes, tantes com vulguem, aquesta vinculació, com deia, amb l'essència del que és la vida, es converteix en una constant al llarg de tot el poemari, perquè, de fet, tal com s'indica a la contracoberta, Desig d'Argila és un poemari ple de terra, d'efectes minerals, d'argiles desmuntades, de marxes que es desfan. El fang, en aquest recull de poemes, és un símil perfecte per expressar cada cosa que es construeix i que s'engruna amb el pas del temps. En Ramon Cardona, amb els versos que ens ofereix en aquest poemari, modela el fang, en aquest cas les paraules, l'art, i prova de fer-nos oblidar aquest ofec vital que ben sovint ens aclapara. I ho fa en poemes on, a més de la terra, el fang i l'argila, hi trobem l'amor, l'erotisme, la bellesa. Us llegeixo un darrer poema molt breu, titulat Amor. Ha nascut de nou l'amor, esbuixerrat, com sempre, vertiginós, tòxic dins la ferida dormida, dolç, com una verema de roses. Repeteixo les dades, Desig d'Argila, de Ramon Cardona, primer premi de poesia Manuel Milà i Fontanals 2016 i publicat per Edicions Saldonar. I ens retrobem en el proper Tirant de Llibres. Fins aviat!
El noticiari.
Jo voldria comentar que fa pocs dies, penso que era mitjans d'octubre, vam saber que George Saunders havia guanyat el premi Man Booker amb una novel·la sobre Abraham Lincoln. L'analista dels Estats Units, George Saunders, va guanyar el prestigiós premi Man Booker per la seva novel·la Lincoln in the Bardo, una història que evoca la nit en què l'expresident dels Estats Units, Abraham Lincoln, va enterrar el seu fill d'11 anys. L'escriptor de 58 anys és el segon autor estatunitenc reconegut amb aquest guardó, que premia la millor novel·la de l'any escrita en anglès i publicada en el Regne Unit, un certamen que des de l'any 2014 accepta la participació d'escriptors externs a les Illes Britàniques i a la Mancomunitat Britànica de Nacions, a la Commonwealth. Es veu que el premi està dotat amb 50.000 lliures, o sigui 50.500 euros.
Bé, cal dir una notícia, és que el mes de, passat mes de maig d'aquest any va morir Manuel de Seabra. I per tant, l'Ateneu Barcelonès li va retre un homenatge ara fa gaires dies, va ser el mes de mes passat. I qui era Manuel de Seabra? Se'l denomina com el pont cultural entre Portugal i Catalunya. o com a mínim quan la seva mort va suposar la mort d'un diccionari, o com a mínim la mort de la meitat d'un diccionari. I és que entre les múltiples obres que va escriure i traduir aquest número de lletres hi ha l'imprescindible diccionari portuguès-català-català-portuguès, confeccionat amb la seva dona, Vilava Devi. La seva mort va passar prou desapercebuda per al gran públic, i potser són pocs els que recorden la seva profusa obra literària, que en català es resumeix sobretot en dos títols capdals: Els exercis de Paluzi, de 1982, i Coneixes Blythe Sanders, de 84. Tot i que se obra va publicar una setzena de títols. El diccionari esmentat, nombrosos treballs crítics i té una llarga trajectòria de traduccions tant de l'anglès com del rus, destacant sobretot la poesia i el teatre de Vladimir Mayakovsky. Bé, avui la frase d'avui és una frase d'Oscar Wilde que diu: que parlen malament d'un és horrible. En tot hi ha una cosa pitjor, que no en parlin. Això va dir Oscar Wilde, dramaturg i novel·lista, poeta i assagista irlandès d'expressió anglesa, que va viure entre 1854 i va morir el 1900.
Bé, doncs, amb aquesta frase d'Oscar Wilde acabem el programa d'avui, l'últim programa del mes d'octubre, i d'aquí 15 dies i tornarem. El programa serà el programa número 336. Bona quinzena, llegiu molt i a reveure.
Fins llavors.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres Francesc Pina, Sílvia Romero, Ampar Morelló i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web sansaloni.cat/radioendirecte i a l'aplicació Ponset Ràdio Sant Celoni. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena.